Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns 19 de maig del 2025, programa en el qual repassarem el que ha donat de si el cap de setmana en clau d'hoquei patins, un esport doncs, que evidentment ja amb el final de temporada va menys en aquest sentit, en volum de partits, no amb emoció, perquè hi ha conjunts que s'estan disputant permanències, ascensos de categoria. Ho repassarem tot plegat, també a l'inici dels play-offs de l'Hockey Lliga. Emoció, aquí, partits ajustats, tots ells, i que veurem en els segons partits si hi ha alguna sèrie que arriba al punt i final o, en tot cas, s'arriba als tercers partits. Això serà aquest proper cap de setmana. Ara ens centrem al que donava el passat, aquest cap de setmana de fires, amb l'inici dels play-offs, també els primers partits, tant pel 9è desè lloc o el play-out, aquesta promoció de permanència que disputen el Sant Just i l'Alpicat. Un d'aquests dos acompanyarà a Vilafranca i Vic cap a l'Hockey Lliga Plata.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui. Josep Gomà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, vivint una recta final de hockey emocionantíssima, no sols a l'Hockey Lliga, sinó que també les categories inferiors, equips de la nostra comarca que també hi estan involucrats i que pràcticament ens permetaran arribar a final de juny amb aquests partits, doncs, tant de primera catalana com de segona per la lluita per l'ascens.
També important dir-ho, ho recordarem també al final, setmana de presentació del torneig de l'Enxaneta, edició número 43, això demà.
Demà dimarts, a 8:15 del vespre, doncs aquesta presentació, una Enxaneta, si no vaig equivocat, es farà
del 30-31 de maig i 1 de juny.
O sigui, una edició que també va molt, molt d'hora aquest any d'aquest mes de maig. I que en aquest cas, doncs, bé, que hi pugui haver la màxima i millor participació possible del món del hockey, tenint en compte lo llarg que arriben a ser ara aquestes temporades de hockey base.
Doncs torna l'Enxaneta un any més, demà la presentació, en tot cas ja al llarg de la setmana, dimecres, doncs ens farem ressò del que expliquin en aquesta presentació. Repetim, demà a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Col·legi Sant Ramon de Vilafranca. I ja doncs marcar aquests dies al calendari, 30, 31 de maig i 1 de juny, el cap de setmana d'aquesta setmana, no, a l'altra. Més coses, resultats ja d'aquesta... Acabats de sortir del forn d'aquest passat cap de setmana en què començaven, per exemple, els play-offs de l'Hockey Lliga.
Exacte, emocionants, amb resultats sorprenents, perquè, a més, doncs, hi ha una igualtat total pràcticament en tots quatre partits, perquè començàvem el divendres amb aquest homenatge a Panadero, Palau Blaugrana, i que es resolvia aquest primer partit el llançament de penals. Com vol dir això? És que el partit acabava amb empat a 3, pròrroga que no hi havia gols, i el llançament de penals que el Barcelona s'imposava per 2-0. Per tant, doncs, primer punt pel Barcelona, i ara aquest desplaçament al Coll, atenció, que vaig veure en el Coll compacte, amb les feines molt ben feta, i un Barcelona que no li acaben de rodar les coses, perquè si bé tornava a jugar a la Bart, perdia, en aquest cas, a Matías Pascual, i encara no ha recuperat tampoc a Grau. Per tant, doncs, un Barcelona que podria donar-se aquesta Alcoi, podria donar la sorpresa de buscar el tercer partit al Palau Blaugrana. Tot i així, segueix sent favorit el Futbol Club Barcelona.
Ja, de fet, arribar als penals en el primer partit a fora de casa, déu-n'hi-do, i plantar cara d'aquesta forma, doncs, xapó, no?, per aquest Alcoi.
Sí, sí, té mèrit, té molt de mèrit, perquè, a més, doncs, i que en algun moment donat, la segona part va gaudir de poder donar encara la sorpresa major en el sentit d'adelantar-se en el marcador.
Això, la primera eliminatòria, la que jugava ja divendres, el primer partit, dissabte hi havia dos més.
Sí, aquest Liceo Lleida, espectacular partit, el vaig poder veure, i xapó l'equip de Lleida. Jo tota la temporada estic dient que tenien un gran equip, que havien tingut algun altre resultat sorprenent, perquè doncs, en alguns moments dels partits es desconnectaven i permetien als altres equips arribar-s'hi, o inclús aconseguir superar-los en el marcador, però un Lleida que quan anava per davant pel marcador va anar pel darrere i es va acabar sempre adelantant a l'equip del Liceu, un partit que també va acabar a la pròrroga i que doncs, jugadors importantíssims amb aquest equip del Lleida i la casualitat que n'hi haurà dos que l'any que ve jugaran amb el Liceu, no? En aquest cas, doncs, victòria per 5-6 del Lleida, un Lleida que, atenció, en el seu pavelló és un rival molt fort i que podria ser la primera sorpresa l'eliminació del Liceu en aquest play-off.
Doncs també dificultat màxima, sempre, anar a Riazor i, a més, plantar-se allà i guanyar en aquest primer partit i ja posar contra les cordes al Liceu, perquè el segon partit ja podria quedar eliminat.
Exactament. Podria ser una de les grans sorpreses d'aquest play-off. L'altre partit, Reus-Noia, aquest partit dissabte al vespre a les 9, un partit emocionant, trebat, un Noia que li té molt, jo crec que és un dels equips que millor sap jugar amb el Reus. Un Reus que des del primer minut es va posar per davant del marcador, tot i així aconseguia el Noia empatar, i un Noia que va reduir diferències i que no va estar tampoc bé, com li passa últimament, encertat a la bola aturada. Actuació magistrals de Candi Ballart i de Blai Roca, i un Noia que amb la baixa de Jordi Bargalló, simbòlicament equipat a la banqueta, però en el món del hockey, ni que no es diguin les coses, se sabia que Jordi Bargalló no jugaria perquè tornava lesionat de la Champions a Portugal. Destacar com a nota negativa, jo crec que, evidentment, hi ha molta tensió, hi ha molts nervis, hi ha molta pressió, l'acció entre Jordi García i Esteller, que doncs, els àrbits salomònicament, targeta vermella, una per cadú, descans el proper dia, i aquí ara em preguntaràs, qui notarà més aquesta targeta vermella? Jo, sincerament, penso que la notarà més la banqueta del Reus que la presència de l'Aleix Esteller, tot i que, evidentment, els jugadors també fan el que poden i que també ho donen tot, però em dona a mi una mica la sensació que la no presència de Jordi García a la banqueta pot ser molt important pel Noia de cara a aquest segon partit, que doncs, es veu obligat a guanyar per no, si no, perdre ja tota opció de buscar el tercer partit a Reus. Un Noia que aquest any ha guanyat també molts partits amb el Reus. I el darrer partit, aquesta Igualada Calafell, aquest 3-0, és un resultat una mica enganyós, perquè, de fet, es va arribar en el darrer minut amb 1-0 i quan el Calafell va voler arriesgar amb les traient el porter, ho va aprofitar molt bé l'Igualada i va marcar doncs, aquest 3-0. Jo diria que durant el partit més passes a favor de l'Igualada que del Calafell, però tot i que un Calafell doncs, que crec que arriba ja bastant justet de forma, bastant apuradet, però que doncs, bé, va estar amb alguna fase de partit dintre d'ell i que podia doncs, haver donat també una mica la sorpresa de treure un resultat positiu, però l'Igualada és un equip que en aquests moments està molt bé i es va demostrar una mica en aquest resultat final.
Doncs ja hem repassat els primers marcadors d'aquestes sèries dels play-offs de l'Hockey Lliga, quarts de final, els segons partits ja seran aquest proper cap de setmana, tres d'ells seran dissabte a la tarda, i el partit de l'Alcoi-Barça, que jugarà diumenge al migdia. Veurem si són els definitius o encara s'allarga la cosa.
Sí, el Noia Reus, 4:45 de la tarda, aquest partit ofert per Esports 3, a les 6 de la tarda, dissabte, Lleida-Liceo, a 8:15, Calafell, Igualada, i el diumenge a les 12, el COI Barcelona, i amb aquest també hi havia possibilitats de que també s'oferigués en directe per Esports 3.
Doncs, dit això, anem a escoltar protagonistes. Comencem per l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, després de l'intens partit a Reus. Ens deia això.
Estem Carlos Cortijo, final d'aquest partit. Primer partit de quarta final de l'Hockey Lliga. La bola aturada, signatura pendent.
Bueno, a ver, creo que hemos hecho un partido muy completo. Cierto es que el Reus ha salido muy intenso y muy agresivo los primeros minutos, pero bueno, luego nosotros lo hemos sabido regular y creo que hemos hecho un partido suficiente como para no perder en una pista tan difícil y ante un gran rival. La bola parada, convivimos con ello, es una herramienta que tiene el juego y que a veces sale a favor, a veces sale en contra. Hoy, lógicamente, nos ha penalizado mucho porque hemos recibido creo que 2 y hemos tenido a favor 3 más el power y bueno, pues hoy no hemos sido capaces. Muy, muy orgulloso del esfuerzo de nuestros jugadores. Una lástima el lance que ha sucedido porque al final perdemos a un jugador importante para nosotros. Pero vamos a luchar y vamos a morir con dignidad, con fuerza y vamos a intentar volver a este pabellón. Por lo tanto, desde ya animo a todo San Sadurnia que se plante allí en el Ateneo el próximo sábado, que nos va a dar mucha fuerza para conseguir la victoria.
En defensa se cumple y en ataque se falla más de la cuenta.
Bueno, la verdad.
Porque se han tenido muchas ocasiones, sí, muchas más que el rival.
Sí, generamos yo creo que bastante. Sí es cierto que hoy hemos jugado contra una gran defensa y un portero que está en un momento de forma, bueno, toda la temporada ya está espectacular. Y lo importante es que generamos y que llegamos. Y bueno, es un poco la tónica de toda esta temporada. No lloramos con este factor, lo asumimos. Sabemos que nuestra fuerza es una buena defensa sólida. Y luego creo que jugamos muy, muy bien a hockey. Por lo tanto, nosotros vivimos de los resultados cortos, como el de hoy. Y así tendremos opciones de conseguir los 3 puntos. Por lo tanto, convivimos con ello también.
¿Tocará cambiar de táctica una mica o seguiremos por aquí?
Bueno, ahora no sé si tendremos definitivamente la baja de Aleix, es una baja importante. A Jordi a ver si conseguimos recuperarlo para el próximo fin de semana. Ahora en caliente analizaremos bien el partido, los errores que hemos cometido y lo prepararemos pues para ganar el partido delante de nuestra afición. Creo que los jugadores se lo merecen por el esfuerzo que están haciendo. Estamos ya un poquito, ya vemos un poco las bajas que estamos teniendo. Estamos un poco al límite de fuerzas, pero este equipo tiene ese hambre y esa mentalidad ganadora y pensamos que lo podemos hacer.
Doncs un Carles Cortijo que, conscient, veient-ho clar i explicant-ho, també molt clar.
Doncs també hi ha hagut notícia, almenys comunicació oficial, no? Avui ja es deia el que havia transcendit. En el món del hockey, secrets pocs, eh? Pel que fa a fitxatges, ja es deia, el Noia confirmava que Blai Roca no continuarà.
Aquest vestimo, que és un rumor que ja feia molts dies que se sabia, no es havia anunciat, i de moment, doncs, el club en el que jugava confirma que no continuarà, i de moment el club on anirà no diu res perquè fins que no acabi per dir on s'incorpora. Evidentment, el Noia avui explicava que Blai Roca no continuaria, una cosa que ja se sabia, ja l'havíem comentat sempre amb l'etiqueteta de rumor, i que doncs el substituiria Martí Zapater. Per tant, doncs tampoc no és novetat aquest anunci del Noia, en el qual reconeix, això sí, les 4 temporades que ha fet el porter d'Arenys de Munt a l'equip de Sant Sadurní.
Un valor segur a Blai Roca aquests últims anys al Noia.
Els porters són els millors d'aquesta Hockey Lliga.
Doncs seguim amb més coses.
Anem al play-off, 9è i 10, i la posició número 10. S'enfrontaven Caldes i Voltregà. Resultat final, 4-1. Tenint en compte de que també és un partit que és un eliminatori que se jugarà a 3, pot passar de tot, però també té una importància relativa perquè doncs es modifiquen el format de competicions europees. Aquesta posició 9 i 10 és possible que fos per la Copa de l'Acers, però també podria ser per la tercera competició, la Tròpic. Per tant, doncs, se juguen els partits i ja veurem si tenen cap utilitat. Amb el play-off per la no perdre categoria, Sant Just 2, el Picat 1. Primer partit per l'equip de casa, partit trebat, evidentment aquests partits s'hi juga molt i en aquest cas, doncs, primer punt per l'equip del Baix Barcelonès i en partit de tornada al Picat, que probablement allà el Sant Just doncs, també ho ha de fer molt bon partit per treure alguna cosa positiu. Continuem a la Lliga Iberdrola, jornada emocionant. Hi havia enfrontaments directes dels quatre equips. Victòria de l'equip de Gijón, que s'imposava amb el Palau un 3-4 a la pista de Palau, i també la derrota molt clara del Fraga, que perdia per 6-2 a la pista del Cerdanyola. Això en aquests moments ens deixa el Telecable en primer lloc de la classificació a 5 punts, el Fraga i el Vilassana. Per tant, doncs, aquí les coses que diria que es posen molt bé per l'equip del Gijón. En aquests moments també doncs, tenint en compte de que el Palau ocupa la quarta posició amb 55 punts i el Manlleu la cinquena amb 43. Anem a la Plata Nord, aquí també s'acabava la competició. Pràcticament el que es preveia ha passat, el Sum, nou equip de la Hockey Lliga, i el Cerdanyola, segon classificat, que s'enfrontarà a l'equip del Manlleu, que és l'equip que, tot i empatant en el seu desplaçament a Palafrugell, va acabar classificant-se per fer aquest partit davant del Cerdanyola. El Ribes, l'equip madrileny, meritori, un Ribes que perdia a dos homes de la passada temporada, Candelillas de l'Igualada i també en Bernat Dieste amb el Vilafranca, i que després de baixar una temporada tornava a pujar a la Hockey Lliga, en aquest cas, doncs, amb aquests 51 punts per 43 al Manlleu, que també hem de destacar que el Manlleu, segon lloc, amb 43, Girona, tercer lloc, amb 43, i l'Olot, quart lloc, amb 43. Més igualtat impossible i molt de mèrit al Manlleu, perquè és un equip molt jove i que, doncs, bé, esperem que no els hi prenguin gaire jugadors de cara a la propera temporada.
Seguim amb més marcadors. La Plata, molt emocionant.
Anem a la Nacional Catalana. Aquí hi havia també, darrera jornada, la possibilitat del Vilanova de fer els partits per lluitar per l'ascens. No va ser possible. El Vilanova havia de guanyar, jugava amb un rival directe com era el Voltregà i se'n podia beneficiar un tercer, que és el que ha passat. Vilanova 2, Voltregà 2, i el GEC, que era el tercer equip en disputa per aquesta quarta plaça, és l'equip que es classifica. Per tant, doncs, l'equip vilanoví que no serà possible. Aquí, en aquesta categoria, lluitaran doncs, per aquest ascens a la Hockey Plata, el Caldes, el Belloc, el Castellà i el GEC de Girona. El Barcelona, quart classificat, com que ja té un equip aquesta categoria, no té accés a la, en aquest cas, doncs, a lluitar per pujar de categoria. Anem a la primera catalana masculina, no, això és el que estàvem dient, de... aquí tenim uns quadros que no sé exactament, a veure si tu, Caldes... GEC, això és exacte, això són els partits d'aquestes eliminatòries, Caldes, GEC, Belloc, Castellà, són els quatre equips que lluitaran per pujar de categoria. Aquí és també doncs, eliminatòries a diferents, a tres partits en, aquests, en aquesta primera fase, hi ha dues fases.
I ara sí, la primera catalana.
Primera catalana, aquí també tenim, sense novetats, victòria del Noia davant del Picat per 11-2, i l'equip que va en primer lloc, que és el Mollerussa, que no ens apagava i que, per tant, doncs, continua en aquest primer lloc. El Vilafranca, que perdia en el seu desplaçament a Capellades, i l'equip del Monjos, en aquest cas jugava amb l'Igualada, s'imposava per 7-2, i el Calafell s'imposava a l'Espanyol per 3-1.
A la segona...
Aquí encara queden dues jornades, per tant, encara ja pot passar moltes coses.
Aquesta setmana també destaquem a la primera femenina. Bé, el Petit Vilafranca ja no s'hi juga absolutament res i guanyava per 1-4 a la pista del Vic, així que... segueix sumant l'equip d'Enric Batlle, que no...
Que ja... matemàticament ja és...
Exacte.
Ja és també primer classificat. Sí. I aquí, com que és una sola categoria, per tant, és primer classificat guanyador de la primera catalana femenina, diem-ho bé, perquè entre homes i dones és una mica complicat.
Sí, és un embolic. Sí. Aquesta setmana també destaquem el derbi de la segona catalana entre Sant Ramon i Riudebitlles, un partit que, clar, si mirem el resultat, 11-4, podem dir molt desigualat, però fins al 5-4, el segon temps, superdisputat. Ara bé, el Sant Ramon, a partir d'aquí, va trobar tot l'encert del món.
Sí, un Sant Ramon que segueix classificat en segon lloc, aquí encara ens manca una jornada, un Sant Ramon que jugarà a la pista del Capellades, i tenint en compte els altres rivals que podrien ser determinants, l'equip del Cubelles, l'actual líder, jugarà en pròpia pista davant, no, es desplaçarà a Amposta, una pista que podria ser complicada, però no crec que el Cubelles, amb jugadors experimentats, crec que té molts números per quedar classificat en primer lloc. El Sant Ramon, que es desplaçarà a Capellades, i l'equip del Juneda, que si el trobem es desplaçarà a la pista del Cambrils. El Riudebitlles, que també té opcions, quart classificat, doncs que en aquest darrer partit s'enfrontarà al Riudoms.
Doncs veurem si el Sant Ramon té sort en aquest partit.
Anem... La sort l'ha de tenir amb els...
Pel que fa al resultat dels altres equips.
Amb els Cubelles. Equips que es classifiquin per l'hora de les eliminatòries, no?
Doncs sí. Anem a veure si podem escoltar les paraules del tècnic del Sant Ramon, Luqui Freixedes, que ens deia això a la conclusió del partit. A veure si estem ja en disposició d'escoltar Luqui Freixedes. Doncs vinga, som-hi.
Doncs amb Luqui Freixedes. Bé, Luqui, la primera pregunta diu... Qui vegi el resultat, 11-4, dirà que fàcil que ho ha tingut el Sant Ramon.
Bueno, sí, no, al final el resultat evidencia una mica la mitja part, la segona part, cap als 10 minuts, als 15 minuts, ja cap al final, és quan nosaltres hem pogut entrar, però fins llavors el Sant Pere de Riudevilla és un bon equip, ens ha tingut allà contra les cordes, però bueno, ens ha pogut revifar. Els canvis avui que han fet, els jugadors que han entrat a pista han respost molt bé i bueno, han pogut tirar el partit endavant. Han tingut de gestionar bastant el partit a l'hora dels canvis perquè tots tinguessin la rotació per fer descansar més els jugadors que normalment surten més i això, però bueno, tots, ja et dic, sobretot avui la banqueta ha estat sensacional.
Dèiem, sembla que ningú vulgui pujar directe a aquest grup, perquè que si el Cubelles, que si el Sant Ramon, que si el Juneda, al final Cubelles... Sembla... No és tan fàcil aquesta categoria.
No, bueno, el que està demostrat és que som tres equips allà dalt, que estem tots allà junts, separats per dos punts, anant-nos empatats amb el Juneda. Bueno, entre avui i demà, clar, entre avui aquesta setmana i la que ve se sabrà, perquè inclús que els resultats ens afavoreixin. Bueno, nosaltres anem a Capellades, però Capellades no serà fàcil, tampoc. I ells tampoc tindran un partit fàcil. O sigui que nosaltres hem tingut l'oportunitat, vam tindre l'oportunitat la setmana passada, fa 15 dies, al Vendrell. El Vendrell ens va fer un partidàs i ens van empatar. Bueno, és el que dius, aquests tres equips estarem allà.
Doncs sí, un Carles Freixades que diu ben clar, estaran allà tots tres, i el Riudebitlles també, que pot ser una mica l'àrbit d'aquesta categoria en les eliminatòries que hi haurà, en aquest cas, per lluitar per l'ascens de categoria, per pujar a primera catalana.
Més resultats, anem ja a la tercera.
Tercera, aquí el Torlavit, líder absolut, campió, puja de categoria a segona, i hi ha més equips de casa nostra, a veure si els trobem a la primera, cada vegada costa més. En Noia, que s'enfrontava amb el Torrella, s'imposava per 6-4, i també el Vilafranca, que jugava amb el Torlavit, i mira, que hi guanyava 4-3, el Vilafranca guanyava 4-3, el Torlavit en aquest... Manca d'un partit per acabar, però aquí també aquesta tercera catalana tenim clar des del primer dia que el Torlavit és l'equip que pujarà de categoria. Hi ha un altre grup de tercera on hi ha el Sant Ramon B, que en aquest cas doncs, un Sant Ramon B que ja tenia un partit adelantat davant de l'Olímpic que guanyava per 7... No és correcte. I un Sant Ramon que, a veure si també Cubelles... Aquí està perdia per 8-2 en el seu desplaçament a la pista de l'Olímpic. És el que duen de si aquesta tercera divisió amb poca importància, perquè aquí els equips que lluitaran per pujar són Bell-lloc, el segon equip del Cubelles, el Reus Plom i l'Esfèric de Terrassa.
Doncs fins aquí el repàs als marcadors. Ja només ens queda recordar demà dimarts a 8:45 del vespre presentació de l'edició número 43 del torneig de l'Enxaneta, i dimecres nova edició del Parlem d'Hoquei.
Exacte, repassarem amb aquests play-off, a veure quines actualitats, i també aquest mercat que hi ha tan obert.
Doncs vinga, estarem pendents del que ens expliqueu. Josep Gomà, gràcies.
Gràcies.
Molt bona setmana, i nosaltres tornem demà dimarts. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.